Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ens agrada posar-li nom a tot, i avui parlem de generacions, i ja en portem unes quantes. Els boomers, els millennials, la generació Z, i ja hem batejat la generació sandwich. Una generació en la que potser et trobes, si tens entre 45 i 64 anys, sobretot si ets una dona i t'has quedat atrapada entre la cura dels fills i dels pares, que segurament ja són dependents. Les dones són mares cada vegada més tard i l'esperança de vida, afortunadament, s'allarga. Conseqüència, doncs aquestes dues fases de la vida, la criança dels fills i la cura dels pares quan ja són grans, acaba coincidint en el temps. Milers de persones formen part d'aquesta generació sandwich, sacrifiquen el seu temps, la seva salut, fan jornades maratonianes per arribar a tot, una tasca invisible de la que s'hauria de parlar més sovint. I si això passa, si hi ha tantes persones d'una generació en aquesta situació, fent un sobreesforç, aparcant potser la seva carrera professional per fer de cuidador, és perquè darrere no hi ha un sistema, no hi ha una administració que ajudi a posar-ho una mica més fàcil. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Podem parlar de la magnitud econòmica que tenen aquestes cures no remunerades, que la té, però també de l'impacte en la salut, de les conseqüències personals. Enric Álvarez.
Les dones, majorment afectades, descriuen una sensació d'esgotament físic i mental en intentar equilibrar la vida familiar, laboral i de cures. La Lluïsa ens ha explicat que abans d'arribar al moment ja va començar la preocupació.
Jo feia molt de temps que tenia molta preocupació com seria l'acabament dels meus pares, perquè considero que no estem preparats ni psicològicament ni físicament, perquè són situacions molt dures. I la vida, a poc a poc, i no te'n dones a compte, vas arribar a tot això. T'hi trobes a dintre, ja. I la paraula sandwich és que ho diu perfectament, estàs al mig de tot.
En el seu cas, es va haver de fer càrrec de les cures del seu pare, malalt terminal, i seguir estant present a la seva vida laboral i personal, i posteriorment de la seva mare, el que la va obligar a estar al capdavant de totes les decisions en dues cases.
Què vam tindre que fer? Pues buscar persones que m'ajudessin. Pues, clar, perquè jo no podia estar per la meva feina tot el dia i nit allí. Llavors teníem una persona de dia i una persona de nit, però no sempre, tampoc. Així es va passant, com pots, a vegades plores i no te veuen, bueno, procures que no et veguin.
Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Carme Pòveda, cap d'anàlisi econòmic a la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha presentat, a més, un estudi on analitzen l'impacte econòmic i la projecció a escala social d'aquesta situació. I en termes econòmics, han arribat a la conclusió que s'hi ha d'apostar decididament i que ja fem tard.
Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és de 1.400 milions d'euros i ja és insuficient, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, la despesa s'hauria de multiplicar per 2,5.
L'administració pública s'ha de fer càrrec d'aquesta situació perquè, si no, el que està passant és que són les famílies qui, silenciosament, s'estan fent càrrec d'aquestes despeses econòmiques, de temps i fins i tot de salut personal.
Les famílies estan patint i solucionant de forma interna i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no?
L'envelliment de la població és un altre factor crític. Per a 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda de cures i el que implicaria és elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB.
Gràcies, Ricard. Doncs és una tendència a l'alça. La generació sandwich és una realitat pràcticament imposada a la nostra societat per diferents factors, però la veritat és que hi ha molta gent atrapada en aquesta situació i que pràcticament dediquen la seva vida, com estem escoltant, a cuidar dels fills i a cuidar també dels pares. Volem aprofundir una mica més en aquest fenomen i ho fem amb la Bruna Álvarez, que és professora del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Què tal, Bruna? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs, a veure, hem de començar reconeixent que la generació sandwich de la que estem parlant doncs, té perfil femení, ja històricament doncs, ha estat la dona, no?, qui s'ha encarregat dels fills, això ha canviat afortunadament i ja la majoria d'homes estan implicats, però pel que fa a la cura dels pares, això ja és un altre tema, no? Aquí comencem pràcticament de zero i hi ha molta feina a fer encara.
Sí, exacte. Sembla que així com els homes s'han anat incorporant en la criança dels fills, i de fet, en els últims 10 anys, si bé hi havia fa 10 anys o així una diferència d'unes 3 hores al dia en la criança dels fills i tasques domèstiques, ara n'hi ha al voltant d'una i mitja, una cosa així, o sigui, anem a millor. Amb la criança dels pares encara hi ha una diferència de 6 hores diàries. Llavors, aquí encara no s'han acabat d'incorporar els homes amb la mateixa magnitud, diguéssim, que s'han incorporat en les criances.
Uh-huh. I quin és el motiu? Què li passa als homes que no s'acaben d'arrencar?
Bueno, que així com en els fills, clar, cada vegada no, són les generacions més joves que estan tenint els fills, i aquí sí que hi ha canvis socials en el que implica la responsabilitat de cures, en les persones més grans i que es troben en la mitjana edat, que ja es troben en aquesta situació de generació sàndwich, totes aquestes noves idees molt vinculades, no, als feminismes i a reflexió social de les cures, doncs ha penetrat, però potser no tant. Mm-hmm. Això podria ser una causa. També és veritat que en una recerca que vam fer precisament sobre homes cuidadors, els mm-hmm. homes, tant si eren fills com marits, que havien, normalment estaven cuidant mares o pares o les parelles dones, també estaven molt invisibilitzats i, mm-hmm. i en situacions molt complexes de no parlar-ho específicament i passar-ho d'una manera molt en solitari, molt invisibilitzada. Però sí que quantitativament continuen havent-hi més dones que cuiden, en aquest cas, els progenitors.
Mm-hmm. Clar, i el que acaba passant és que aquesta dona doncs, es troba doblement atrapada, no?, entre els fills i els pares, i sovint es veu obligada a renunciar o, com a mínim, a aparcar la seva carrera professional amb el que això comporta, no?
Sí, normalment sí, exacte. Quan, amb el tema de les reduccions de jornades, quan hi ha una reducció de jornada per qüestions de cura dels altres, el 90% d'aquestes reduccions de jornada les agafen dones. Llavors, això sí que implica una renúncia al desenvolupament professional. Però també és cert que no totes les persones estan a gust a la feina, ni la feina és un espai de realització personal, no? Moltes vegades la feina no és així. Llavors, a vegades, també quan es fan aquestes interpretacions com d'una renúncia laboral, també s'està parlant d'unes determinades feines on hi ha una identitat laboral que et pot projectar com a persona, però això no sempre és així, i a vegades també hi ha un viatge de classe o de realització professional com una professió escollida. Llavors, moltes vegades no és així. I ara sí que estan començant a sortir també discursos de voler fer un peron professional o laboral per poder cuidar, no? Tornar a recuperar aquests valors de cura que, bueno, sembla que ara s'han perdut més, potser tradicionalment hi eren més, però també qüestionant allò tradicional perquè realment no era una discussió. Si eres dona, et tocava cuidar i punto, no?
Clar. I això que està passant, Bruna, imagino que té a veure, per una banda, amb el fet que les dones cada vegada són mares més tard i perquè cada vegada doncs, vivim més anys, no? La taxa d'envelliment va creixent i això sumat a que la natalitat està en caiguda lliure.
Sí, la natalitat, sí, està, bueno, amb dels nivells més baixos, no? Aquesta idea del nombre de fills per dona actualment està a 1,13, que és molt, molt baixa, i una de les causes és el retard de la maternitat, no? Llavors, clar, ara al voltant, no? Dones, i Espanya és el primer país d'Europa amb més dones majors de 40 anys. Llavors, clar, aquí sí que coincideix, no? Entre els 40 i els 50... o entre els 40 i els 55, dones que tenen fills bastant petits, però que algunes també ja estaran cuidant els seus pares. I aquí sí que ara la generació sàndwich es caracteritza una mica per aquests fills més petits que estan en aquestes dones amb aquesta doble situació de cura. Perquè si es tenen els fills als 30, a partir dels 45, doncs aquests fills ja són adolescents. Ja sí que requereixen cures, però ja no és aquesta intensivitat de les cures d'anar-los a buscar a l'escola, de portar-los amunt i avall extraescolars, etcètera, no?
Mm-hmm. Clar, i aquí hi hauria un problema afegit, que és que falta una estructura social, no hi ha facilitats per part de l'administració, no hi ha prou ajudes, no hi ha places públiques a les residències per a tothom que ho necessita, les privades molta gent no se les pot pagar, tampoc no hi ha garantida la figura d'un cuidador professional. Per tant, és que no queda una altra, no? Són les pròpies famílies les que han d'assumir aquestes cures.
Sí, exacte. O sigui, aquí l'estructura d'estat o les polítiques públiques no estan sostenint aquest estat del benestar que seria responsabilitzar-se de les cures. Jo crec que hi ha intents, hi ha algunes voluntats polítiques que sí, no? O sigui, hi ha la famosa llei de dependència, però també s'ha parlat molt de tot el dèficit d'implementació que ha tingut, però no s'acaba de fer aquesta inversió pública que implicaria doncs, recursos molt amplis amb sanitat i recursos molt amplis amb temes de residències, de treballadors que poguessin assumir aquestes cures, tot i que aquestes persones dependents poguessin estar vivint a casa les seves famílies. Clar, aquí hauríem de canviar tota la perspectiva que tenim de les responsabilitats que podria tenir l'Estat vers a les cures socials.
Mm-hmm. I aquí hi ha molta gent que, evidentment, està en una situació límit, no? Amb un sobreesforç en aquestes cures, i no sé si creus que a mig i llarg termini això els pot acabar passant factura a nivell de salut mental i físiques també, no?
No, això segur, perquè segur que si totes pensem, hi ha casos propers on veiem dones molt grans cuidant els seus marits. Estic parlant de dones de 80 anys, segur que moltes de persones properes, veïnes, poden estar en aquesta situació. Dones que no són tan grans, no? Que ja s'estan més en aquesta generació sàndwich, que estan pensant en aquesta responsabilitat vers els progenitors, però també vers els fills, les filles. Clar, això suposa una sobrecàrrega també en el nivell de pensar que no es pot arribar a tot, uh-huh. I bueno, sentiments de culpa que segur que sorgeixen doncs, per una manca de suport. Uh-huh. I moltes vegades també el que està passant és que aquestes dones que estan en aquesta generació sàndwich tampoc externalitzen aquestes cures al contorn més proper, siguin fills, sigui parella, bueno, una mica a vegades pensant que potser no els hi toca i bueno, jo crec que les persones que cuiden també han de ser cuidades per aquest entorn més proper. És fer una mica aquesta cadena de cures i anar, bueno, anar assumint. Però segur, sí, té un impacte important en la salut física i en la salut mental d'aquestes persones que cuiden.
I aquesta generació sàndwich, Bruna, ha vingut per quedar-se? Perquè no sembla que l'escenari actual pugui canviar a curt termini.
No, a curt termini té pinta que no, però jo crec que les cures cada vegada s'estan posant més en un debat social, o sigui, també hi ha hagut un augment, una visibilització molt gran a través de la pandèmia de totes les situacions complexes en temes de salut mental, cada vegada s'està parlant més, no?, i sortia a premsa amb tota aquesta situació de persones treballadores però que no arriben, que són pobres, no?, que això no s'havia vist, no?, aquí en el context espanyol. I això també té una implicació amb les cures, no? O sigui, si hi ha una situació laboral precària i a més hi ha una situació on s'ha de cuidar tant a fills com a gent gran, això té un impacte social. Llavors, el fet de que estigui sortint i se'n pugui estar parlant, tot i que no es preveuen canvis a curt termini, però sí que s'està començant a percebre com una necessitat social. Per tant, en algun moment espero que les polítiques públiques hi puguin donar alguna resposta eficaç.
Mm-hmm. Doncs esperem que sí. Bruna Álvarez, professor del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i per acostar-nos una mica més d'aquesta realitat, d'aquesta generació sàndwich, doncs, que els ha tocat viure a moltes famílies. Gràcies, Bruna, que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de molts dies, les pluges van perdent intensitat, es van desplaçant del nord-oest cap al sud-est, però de forma ja molt residual. Estem a les portes, a punt de començar un cap de setmana amb molta més estabilitat. Demà dissabte encara amb algunes nuvolades, però amb un diumenge molt més sol i temperatures força suaus que tornen a pujar. Doncs cap de setmana per aprofitar del bon temps i a les carreteres a aquesta hora sapiguem si hi ha alguna incidència. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant de les incidències en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la Nacional 2, a la zona de Girona, i que manté tallada la via entre Quart i Salrà en tots dos sentits de la marxa. Per tant, mantenim el tall de la Nacional 2, de la variant, en aquest punt entre Quart i Salrà. Això, per cert, afecta la C-65, on també hi ha aturades en aquesta zona propera a Quart. Una altra incidència, que de fet ens queda molt a prop, també a Quart, un segon accident tallat al comarcal 250. En aquesta zona de Quart, també en tots dos sentits de la marxa, és un segon accident que s'ha produït en aquesta zona de Girona. A banda, pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, aquí hi ha aturades més o menys habituals, no és una tarda excessivament complicada, hi ha aturades per volum de trànsit a la C-55, sobretot uns 3 quilòmetres ben bons entre la zona de Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I parlem de seguida d'immigració, en ple debat sobre aquest fenomen, de com és de necessària aquesta immigració a casa nostra per garantir l'estat del benestar. Alguns estudis apunten que d'aquí a 25 anys faran falta 24 milions d'immigrants.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejora 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión! En Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vez que te busco te vas. Cada vez que te llamo no estás.
El debat sobre la immigració a Europa és un debat sempre obert. La realitat és tossuda i demostra doncs, que Europa necessita immigrants. Espanya, amb un 17,4% de residents que han nascut fora, és el quart país del món en proporció d'estrangers, després d'Estats Units, Alemanya i Regne Unit. I els propers anys, doncs, això anirà més. Segons un informe del Banc d'Espanya, en 25 anys caldran almenys 24 milions d'estrangers en edat de treballar a un ritme de 800.000 persones l'any. Seran imprescindibles per evitar doncs, el procés d'envelliment de la població i resoldre els desajustos que poden sorgir al mercat de treball d'Espanya. Immigrants que també són fonamentals per mantenir l'estat del benestar. Avui a la programació de COPE Catalunya busquem veus d'aquesta realitat laboral i social. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Doncs la xifra del Banc d'Espanya és clara. Són necessaris 800.000 treballadors de fora per mantenir l'activitat productiva. D'on surt aquesta xifra, Sergi?
Sí, primer hem de buscar la xifra actual, no? La del dia d'avui, la del 2024. Actualment a Espanya hi ha, clar, aquí són dos grans bosses. Primer, les persones jubilades i dependents, que evidentment doncs, tenen aquest estat del benestar gràcies a les persones treballadores amb les seves aportacions a la seguretat social. En l'actualitat a Espanya hi ha 9,2 milions de persones jubilades o dependents en aquest cas de l'Estat. Hi ha un total de 21.600.000 treballadors. De cara al futur, en aquest cas, sobretot amb el sistema d'envelliment, les previsions se calculen que s'incorporaran al sistema gairebé 6 milions de persones més a les pròximes dècades. Això vol dir que hi haurà 14,8 milions de pensionistes. Això obligarà en aquesta casa que hi hagi una ràtio d'uns 18 milions nacionals en edat de treballar i 12 milions d'estrangers en actiu. Però amb aquestes xifres del futur, la clau sempre serà la proporció entre ocupats i jubilats que sigui ajustada per tal d'aguantar l'actual estat del benestar. Serà, per tant, a més persones jubilades, més treballadors. Implicarà també desafiaments importants, com per exemple l'habitatge i també les residències, que ahir vam parlar doncs, amb aquest mateix programa, Yolanda, ja de l'avís de l'ACRA, de que es necessitaran en aquest cas, ja parlava en una dècada, 25.000 places de residències a Catalunya i 20.000 persones més doncs, treballant amb el sistema assistencial. I per tant, doncs, aquestes són les explicacions del Banc d'Espanya d'aquesta mà d'obra que es necessitarà en les pròximes tres dècades. Estem parlant, doncs, en aquest cas, de mantenir sobretot la taxa de dependència actual, que està ubicada en un 26%, i aquesta doncs, és el càlcul que ha fet el Banc d'Espanya. Per parlar doncs, d'aquestes xifres, per parlar del futur, avui, com deies, a la programació de COPE Catalunya i Andorra han passat diverses personalitats. Per exemple, darrere en COPE hi ha estat Nieves Rabassó, que és la presidenta de la Comissió de Relacions Laborals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ens ha dit que és cert que Espanya té un dels índexs més baixos de natalitat, l'altre factor important, amb un envelliment de la població que cada cop serà més evident. I d'aquí rau la necessitat d'aquesta mà d'obra estrangera. I què passa si no arriba? Doncs Nieves Rabassó ha estat clara. El sistema actual no podrá funcionar.
Pues la economía, en el momento en que nuestro sistema productivo siga siendo el mismo y nosotros no podamos cubrir de mano de obra, pues irán cerrando empresas. Es decir, en el momento en que un restaurante no pueda dar servicio a sus clientes y no pueda seguir contratando porque no encuentre, no le quedará otro remedio que cerrar o cambiar a lo mejor el modelo.
Clar, i un sector amb demanda de feina constant és el turístic, on la demanda de feina és molt superior a l'oferta de mà d'obra, veritat?
Exacte, per exemple, per fer la importància sempre diem del turisme a Catalunya representa el 13% de tot el PIB català i amb una ocupació del 12% d'ocupació total que hi ha a Catalunya. És evident que és un sector molt dur, amb unes condicions estacionals també molt delimitades amb temporades altes, però que també significa doncs, que necessita puntualment milers i milers de persones de mà d'obra. Avui a migdia a COPE hi ha estat el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero considera que aquesta falta de mà d'obra no és exclusiva a dia d'avui de l'hostaleria, sinó que és de molts sectors.
Que ara en aquests moments tenim molts immigrants aquí a Espanya que si no porten 3 anys encara no tenen el permís de treball, i això per les empreses és molt complicat perquè no trobem mà d'obra, i en aquest sector és molt difícil i hem tots treballar. Ara tothom, qualsevol tipus d'empreses, ja no d'hostaleria ni de restauració, sinó de mecànics, de fusters, de tot el que... i xaires, o sigui, tots tipus de fusters, falta mà d'obra.
Doncs aquí deixem la xifra que dona el Banc d'Espanya, 25 milions d'immigrants que necessitarem d'aquí a 25 anys per mantenir el nostre estat del benestar. Podem discutir sobre la fórmula, però que la immigració és necessària a casa nostra, doncs això és difícil de rebatre. Sergi Tor, gràcies. Tornem a parlar d'aquí una estona.
Fins ara, Iolanda. Bona tarda.
Fins ara. I un dels sectors on hi falta personal, com dèiem, és l'hostaleria. Hi ha restaurants i hotels que no han pogut obrir aquest estiu o ho han fet a mig gas per manca de personal. I parlem justament amb la Vania. Ella és peruana, va venir a casa nostra l'any 92 i ara mateix doncs treballa en un hotel. Vania, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos, ¿cuánto tiempo hace que trabajas en este hotel y cuál es tu función ahora mismo? No sé si es la misma con la que empezaste o ha variado.
Ha variado. Bueno, yo llevo unos 26 años trabajando en la hostelería, uh-huh, en hoteles, y mi función empezó como camarera de pisos, pero ahora tengo un puesto adaptado porque tengo una discapacidad y me encargo pues de la coordinación de la limpieza de las habitaciones, uh-huh, y de llevar durante todo el día y el día a día el tema pues de habitaciones, de entrega de habitaciones limpias y revisadas.
Y en el hotel donde tú trabajas hay otras personas que también han venido de otros países y que están en tu misma situación.
Sí,
¿es un porcentaje muy mayoritario o...?
Yo te diría que casi es un 95%, porque españolas realmente no hay. No, en el hotel que yo estoy, españolas no hay. De camareras de piso no. Uh-huh. Es un trabajo que en su momento, cuando yo llegué, sí que estaba cubierto por mujeres españolas, pero que como es un trabajo tan duro, uh-huh, y se faltaban los puestos de trabajo por cubrir, entonces se optó por la gente que viene de fuera, ¿no? Y se fueron llenando estos puestos de trabajo. Realmente yo creo que hace falta mano de obra, lo que también hace posible que todo se desarrolle, ¿no?, con perfección. Uh-huh. Pero lo que hace que se estanque, por decir así, es la parte de trabajo duro, uh-huh, pero muy duro que tenemos y que está mal pagado.
Claro, esto viene a confirmar un poco la imagen que tenemos de la inmigración, ¿no? Que los trabajadores extranjeros acaban en sectores donde las condiciones laborales no son las mejores y donde el trabajo es más sacrificado.
Exactamente. Realmente nuestro trabajo es muy penoso. Hay muchísima carga laboral y que realmente pues es difícil de sacar en unas 8 horas. Realmente siempre se hacen horas extras que luego al final nunca te las pagan.
Tú precisamente formas parte del colectivo de las Kellys, creo que eres portavoz, y habéis reivindicado en más de una ocasión una mejora de vuestras condiciones.
Sí. Muchas mejoras hemos logrado en muchos hoteles, pero realmente nos gustaría lograr más, pero no se ha podido, ¿no? O sea, no se puede porque la explotación a través de las empresas externas, las empresas outsourcing sobre todo, hace imposible que nosotras estemos pues ganando en este aspecto, ¿no? El tema es que esta explotación se extrapola y luego pues la tenemos prácticamente en casi todos los hoteles y en casi toda la sociedad.
Y cuando llegaste a Cataluña, Vania, ¿te costó mucho encontrar trabajo o el proceso fue más o menos rápido?
Me costó. Al principio me costó trabajo. Yo encuentro trabajo de camarera de pisos en Andorra y luego vengo a trabajar aquí. Es decir, yo estaba en Andorra unos 3 días y el resto de semana venía a trabajar a Barcelona. Y como ya tenía como ya estaba trabajando de camarera de pisos en Andorra, entonces me aceptaron aquí, pero al principio era muy difícil y encima las compañeras que te aceptaran, porque realmente yo recuerdo que era la única extranjera de toda la plantilla de un hotel. Por ejemplo, en Hoteles Victoria, yo trabajaba allí y todas eran españolas.
Claro, eso es lo que ha cambiado, ¿no?, con el paso de los años, en estos 25 años. Al principio eras tú la única y ahora los españoles son casi los únicos, ¿no?
Sí, exactamente. Pero esto se debe a, bueno, a la mayor parte de esclavitud que tenemos en este sector. O sea, se gana menos que antes. Tienes muchísima carga de trabajo, una sobrecarga de trabajo abismal, o sea, tremenda, que no es asumible. Entonces, empleas más horas y esto pues te acarrea como consecuencias las enfermedades que luego sufres, sobre todo pues musculoesqueléticas, que luego hacen que tu día a día sea muy difícil de llevar.
¿Y por qué decidiste irte de Perú, Vania? ¿Por qué decidiste venir aquí?
Realmente cuando yo salgo de Perú me vine con otras ideas de seguir estudiando aquí. Yo había terminado una carrera de 5 años de profesora de lengua y literatura, pero yo era de educación secundaria y cuando llego aquí pues no existía mi carrera y era muy difícil el lograr que te homologuen el título, con lo cual opté por dejarlo y dedicarme pues directamente a lo que iba a trabajar. Y es cuando al principio empiezo a cuidar personas mayores, veo que no es lo mío y me dedico a la limpieza. Y es así como llego a la limpieza de los hoteles.
Muy bien, Vania, pues gracias por contarnos tu experiencia, una demostración de que cada vez hay más inmigrantes trabajando aquí y que necesitaremos más en una sociedad pues que cada vez está más envejecida y con una natalidad que no para de caer. Vania, gracias por acompañarnos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Vania.
Adiós, adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes
de Unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente que dice, debo 3.000 euros. Y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia
cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podremos reestructurar y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien. Incluso de madrugada, y te va a preguntar pues primero tus datos, ¿no?, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad o tu solución es más una quiebra de empresas o si te podemos ayudar a negociar una quita o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria... Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa
llama en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. ¡Te esperamos!
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Llega el otoño loco de Cepsa! Ahora si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del otoño loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
S'acaba de fer a Fira Barcelona el Saló de Referència del Sector de la Instal·lació i l'Energia, l'EFINTEC, una cita que ha tornat a posar doncs, en valor la figura de l'instal·lador en un moment a més de transformació energètica. Aquesta fira l'organitza la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, la FEGICAT, i el Raül Rodríguez és el seu director general. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs a veure, parlem una mica del present i del futur d'aquest sector. El present passa per la manca de professionals, per la manca de mà d'obra, no? Això pot fer perillar fins i tot algunes empreses, la seva viabilitat?
Bueno, hi ha molts desafiaments ara mateix en el sector, no? Òbviament, una de les principals preocupacions és la manca de mà d'obra qualificada, de persones qualificades, i això... Clar que provoca un fre molt important al desenvolupament de tot el que nosaltres anomenem com a transició energètica. No? Al final, les empreses instal·ladores són les que han d'implantar tota aquesta tecnologia i si no tenim mans, doncs la transició energètica serà més lenta o no serà possible complir amb els objectius que marquem. No? Però hi ha altres desafiaments també importants que tenen que veure amb un procés de transició, no? Com la pròpia paraula ho diu. Doncs, per exemple, el 2024 hi ha hagut un fre important en la part de solar fotovoltaica i el mercat doncs, ara mateix s'està regulant després de que hi hagués un boom molt, molt fort durant el 2022 i això doncs, el que provoca també és que les empreses doncs, s'estiguin adaptant a aquests nous desafiaments. En qualsevol cas, el sector de la instal·lació està en auge, o sigui, és un sector que té una evolució boníssima, que té un present molt potent i que té un futur encara més esperançador, no?
Clar, sí, precisament per això, Raül, t'anava a preguntar, com que és una professió, és un sector que té futur, què passa que no hi ha gent que s'hi vulgui dedicar? És una sortida professional sobre la que els joves, per exemple, no tenen prou informació?
Bàsicament hi ha diverses coses. Una de les principals és el desconeixement que té la societat sobre la professió de l'empresa instal·ladora. És una professió que està envoltada de clixés, però que realment ara mateix una empresa instal·ladora no té absolutament res a veure amb una empresa de fa uns quants anys, no? O sigui, és una empresa molt més tecnològica i més preparada per treballar, doncs, això, amb eficiència energètica i amb energies renovables. I per una altra banda també hi ha un problema amb tot el que són els cicles formatius per poder donar accés a poder treballar amb una empresa instal·ladora, no? O sigui, clar, la informació el que provoca és que els alumnes no, diguéssim, no accedeixin a aquests cicles de grau mig i grau superior i al no haver-hi aquesta demanda, doncs l'oferta es redueix, no? Per tant, el que hauria d'haver és una aposta molt forta per part de l'administració pública i de la Generalitat, perquè això des de la part privada ja ho intentem fer, amb escoles, amb col·legis, amb accions de comunicació i de divulgació, però hauria d'haver-hi una aposta molt important de la part pública per explicar que hi ha una gran oportunitat per tenir persones altament qualificades en un sector, que és un sector de present i de futur, amb un dels convenis més alts, no? És a dir, ara mateix una persona doncs, que pràcticament no té surt com aquell que diu dels estudis, doncs ja té un salari que està molt més alt, que és un dels salaris més alts que hi ha ara mateix amb el sector, no? Estem parlant de 1.500 euros nets al mes.
I jo no sé si l'intrusisme s'està beneficiant justament d'aquesta manca de mà d'obra, no? Perquè hi ha molta gent que es presenta com a instal·lador però que potser no té la preparació adequada i després venen els problemes.
Per suposat, o sigui, la falta de persones qualificades, més que mà d'obra qualificada, al final són persones qualificades. Aquesta manca el que provoca, a més, és una inflació sectorial. Per què? Perquè al no haver-hi un mercat laboral, al no haver-hi persones qualificades, les persones que estan en el si de les mateixes empreses doncs es requalifiquen doncs, per sobre del que hauria de ser un valor normal, diguéssim, no? de mercat. I això el que provoca a la vegada és que hi hagi una pujada de preus sobre les pròpies instal·lacions. No? És a dir, tenim una professió que ja està prou ben pagada, però si hi ha mà d'obra, o sigui, hi ha persones que han qualificades, hi ha manca d'aquestes persones qualificades, doncs es provoca una inflació sectorial que acaba afectant finalment a la societat, no? Per tant, i això acaba, doncs, òbviament afectant a tot el procés de transició energètica, no? Perquè, òbviament, hi ha una component econòmica que també s'ha de tenir en compte.
I precisament aquesta transició energètica, que és el futur del sector, que molts haurem de fer a casa nostra, adaptar-les al canvi climàtic i fer-les més eficients, aquí teniu vosaltres un paper fonamental, però què és el que podem fer a les nostres cases, quins canvis perquè siguin més eficients energèticament parlant?
Com nosaltres sempre diem, no hi ha accions miraculoses, no? O sigui, n'hi ha accions que es puguin generalitzar. O sigui, al final hem de tenir en compte que això sí que és cert, que hi ha un consum intensiu a les llars que principalment prové de la climatització i la calefacció. Sí. Per tant, hem de tenir sistemes de climatització i calefacció que siguin altament eficients, el més eficients possibles, però hem de tenir en compte les peculiaritats constructives de cada edifici, de cada habitatge, perquè una solució única no es pot donar. Per tant, és molt important aquesta acció de, diguéssim, d'assessorament per part d'una empresa instal·ladora que pugui analitzar quina és la situació, quina és la característica d'aquest habitatge per oferir la millor de les solucions. Clar, si trobem un sector que està totalment tensionat per la manca de personal qualificat, unes estructures totalment tensionades, doncs una persona que vol ser, doncs, d'alguna forma més eficient amb una tecnologia determinada, doncs es veurà amb grans problemes. Jo crec que això ens està passant pràcticament a tots, no? De trucar amb alguna empresa instal·ladora i que trigui moltíssim temps per poder atendre, no? I fer-te un pressupost, per exemple.
Exacte. Molt bé, Raül Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, la FEGICAT. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i esperem doncs, que se solucioni un dels problemes que té el sector, que és aquesta falta de mà d'obra, i que hi hagi doncs, molta gent jove que s'interessi per una professió que ja es veu que té molt de futur. Raül, gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Fíjese qué terremoto. 4 comedores espectaculares desde 129 euros. Modelo Jacking con espectacular mesa de televisión y accesorios. 129 euros. Sí, 129 euros. Modelo Omoa, 199 euros. Modelo Lennox, 249 euros. Modelo Uluru, 349 euros. ¡La locura! Y muchos comedores para elegir a su gusto. Podrá escoger medidas, colores, estilos. ¡Venga a verlos! ¡Le encantarán! Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I començo amb una pregunta. Tornen o no tornen les mascaretes? El debat s'ha iniciat per l'intent del Ministeri de Sanitat per recuperar-la si hi ha pics de contagis durant l'hivern de grip i Covid. El primer intent del Ministeri ha fracassat i fins al novembre no es tornarà a debatre aquesta qüestió. Ara es parla d'imposar la mascareta en els centres sanitaris en el cas que hi hagi una transmissió molt alta. Des de la Generalitat diuen que, depenent de la situació, es valorarà el seu ús, ja que ha demostrat eficàcia davant dels virus respiratoris, però que amb la normalitat actual doncs no és necessari. Òbviament, hi ha llibertat si una persona la vol portar per decisió pròpia. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Yolanda.
Avui a migdia COP hem escoltat el doctor Antoni Trilla. Què ens ha dit d'aquest debat, Sergi?
Sí, perquè el debat ha tornat al carrer, potser d'una manera sorpresiva a causa de la proposta del Ministeri de Sanitat. Aquí la qüestió sempre és l'obligatorietat o bé la recomanació. L'obligatorietat és una norma, està en aquest cas avalada pels governs via BOE o el DOC a Catalunya, el diari oficial de la Generalitat a Catalunya, o bé tot queda doncs amb una recomanació. També hem de recordar, Yolanda, que som a la setmana que ha començat la vacunació de la grip i la Covid per majors de 60 anys, tot i que les cites per vacunar-se doncs ja es donen a qualsevol edat i no et pregunten en aquest cas l'edat, no? I ara arriba doncs aquest debat de la mascareta, que tu molt bé has dit, hem escoltat a migdia a COPE Catalunya i Andorra el doctor Antoni Trilla, una de les veus més autoritzades a Catalunya, que va ser doncs en aquest cas una veu durant la pandèmia. A dia d'avui considera que la utilització de la mascareta depèn de factors com l'edat, els escenaris i també, durant l'hivern, els pics de contagi de la grip.
Depenent de com estigui la situació, una i dos, depenent de qui sóc jo, quina edat tinc, quines malalties tinc, sóc una persona de 30 anys absolutament sana, dius, home, aquí ens ho hem de pensar bé i pot ser no tan necessari, però si sóc una persona de 80 anys i tinc que anar a algun lloc que hi ha molta gent perquè estan allà amuntegats per alguna raó o hi ha molta d'això, doncs és una situació diferent. De manera que una cosa és la consideració individual de què m'haig de protegir jo perquè tinc més risc i l'altra cosa és la situació general. Per tant, els diferents escenaris són encara, o poden ser, i han de ser una mica difusos.
Preguntat en aquest cas per la pregunta sí o no, amb la seva opinió com a epidemiòleg, Antoni Trilla ha confirmat a migdia COPE l'ús protector de la mascareta i considera doncs que tot depèn de molts factors, no?, per la seva obligatorietat davant d'una recomanació mèdica.
Jo crec que una situació amb la qual una mesura, en aquest cas l'utilització de mascaretes, sempre l'hem de tenir present, evidentment no amb la mateixa situació que quan va haver-hi la part més forta de la pandèmia del Covid, sinó perquè en determinades circumstàncies, en determinades persones i amb alguns supòsits concrets, la mascareta és un mecanisme més que pot ajudar a reduir el risc de contagi d'algunes malalties. Això està clar.
Recordem que aquest any, 24 any natural, el mes de gener, durant 15 dies, ja va ser obligatòria l'ús de les mascaretes per accedir als CAPs o hospitals per un increment de casos de grip. És a dir, que aquest escenari també és molt possible al llarg de l'hivern, si al gener ja un increment de contagis de grips, que es pugui retornar l'ús de la mascareta, com dèiem, aquest any va ser, en aquest cas, per CAPs i hospitals, però sí que ja som al mes d'octubre i el Ministeri de Sanitat ha obert aquest debat.
Doncs segur que seguirem parlant. I canviant de tema, Sergi, hem de lamentar un accident mortal d'un patinet a Barcelona, veritat?
S'hi ha succeït a un quart de nou d'aquest matí al número 188 de Gran Via de Corts Catalanes. Un autobús de la línia 5 de Transports Metropolitans de Catalunya ha col·lisionat amb un patinet elèctric. El conductor del patinet és un home de 45 anys que ha estat traslladat d'urgència al clínic i, malauradament, ha mort a causa de les ferides. Són 10 les víctimes mortals a Barcelona a causa d'accidents aquest any 2024. Ha estat també un mal dia perquè aquesta tarda hi ha hagut un accident mortal a Girona amb una persona morta i també s'ha confirmat, malauradament, el nen de 4 anys que va caure a Vilaseca d'un tercer pis d'una manera accidental el passat dimecres ha mort aquesta tarda a l'Hospital de Tarragona.
Molt bé, Sergi. Doncs una trista notícia per acabar. En fi, que tinguis bon cap de setmana, Sergi. Tornem a parlar dilluns.
Gràcies, Yolanda. Bona tarda.
Molt bé. Bona tarda. I després del Sergi Tor, doncs arriba l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Yolanda. Tu què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Molt bé. Doncs a veure, actualitat esportiva, què passa primer pel Barça? Molta activitat, crec, al cap de setmana. Per exemple, l'equip de futbol recupera efectius?
Sí, tenim activitat i actualitat esportiva i extraesportiva, perquè sí, tenim la represa de la Lliga amb el Barça-Sevilla el diumenge i l'assemblea Anem a Pams preguntava, recupera efectius? Sí, recupera efectius. Hansi Flick recupera efectius al Futbol Club Barcelona i és una bona notícia perquè el Barça té Sevilla, Bayern a la Champions i el clàssic davant el Real Madrid. Comencem per aquí, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Albert, tres jugadors recupera Hansi Flick, tres que rebran alta mèdica. Són Fermín López, després de dues lesions en aquest inici de temporada, Dani Olmo, un mes de baixa després d'un gran inici aquesta temporada, després del gran fitxatge que va fer el Futbol Club Barcelona aquest estiu, que va ser el fitxatge més car, i la de Gavi, recuperació de Gavi 11 mesos després. Així que tres jugadors que rebran l'alta mèdica per al Barça-Sevilla de diumenge. A més, Chesney, el porter blaugrana, ja es veu com a titular, es veu disponible per Hansi Flick, així que haurà de triar el tècnic entre ell o Iñaki Peña per defensar la porteria.
Doncs veurem què passa en aquest partit de la represa de la Lliga, de la desena jornada, a les 9 de la nit, aquest diumenge, Barça-Sevilla. Però et deia que el Barça també és notícia perquè ja té a punt l'assemblea, on hi ha molt rebombori, sobretot en el que es pot considerar oposició a l'actual junta directiva que encapçala Joan Laporta, bàsicament perquè aquesta assemblea és telemàtica i bàsicament perquè ja saps que el Barça es mou amb els números. Els números que han de permetre treure el cap a nivell institucional, però afecta també a nivell esportiu el que passa amb l'economia del club. L'assemblea a punt, Navarro.
Una assemblea que té tot a punt a l'Auditori 1899 del Camp Nou, que començarà a les 11 del matí, primer amb el discurs del president Laporta, normalment de mitja hora de duració, i després amb la votació de la liquidació econòmica de l'exercici de la 23-24, amb 90 milions de pèrdues a l'exercici ordinari. D'aquest punt, l'oposició, els 10 grups d'opinió han demanat votar en contra i s'han posat en contacte amb alguns dels 4.300 compromissaris, entre ells 1.000 senadors, els 1.000 socis més antics, per votar en contra. Després es votarà la liquidació d'aquest pressupost i el pressupost d'aquesta temporada de la 24-25, que està en més de 800 milions d'euros.
Molt bé. El més interessant d'aquestes assemblees, Yolanda, més enllà de les votacions, que normalment els clubs acostumen a tirar-les endavant, són els precs i preguntes.
Escolta, i què passa amb el Girona en quadre per rebre demà la Reial Societat? A veure.
A dos quarts de set del partit de Montilivi, 8 baixes. Avui s'han confirmat 3 més. Yasser Asprilla i Brian Hill, esquins, turmell esquerre els dos. No hi ha termini de baixa. Està Yasser Asprilla, el colombià, pendent de proves. I també Pau López, el porter suplent, un edema ossi a la mà dreta, que el tindrà entre 4 i 5 setmanes de baixa. El calendari apreta. Per què? Perquè disputa 7 partits en 21 dies al Girona. Preocupat Mitchell, el seu tècnic.
Em preocupa per el calendari. He de mirar partit a partit, però és veritat que són 7 partits els que arriben ara. I per aquí és el problema. És veritat que ara arriba la Copa també, 2 partits de Champions, i el calendari és molt, molt just, molt just. I per això estic preocupat, però és el que toca. I hem de mirar partit a partit, no podem fer altra cosa.
El Girona, que juga a dos quarts de set abans de les dues, Athletic Club Espanyol sense Puado. Manolo González és l'entrenador del conjunt blanquiblau.
Jo penso que és l'urgència de guanyar sempre, no guanyar fora. Més que perquè guanyar fora és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell mental a dir que has guanyat un camp important contra un rival important. A lo millor si guanyem al camp del Betis 0-1 i et xuten 20 vegades, foten 5 pals i t'han fotut un repàs, potser has guanyat i és preocupant. Penso que a Camp del Betis l'equip va competir, a Camp del Madrid gran part del partit vam competir i a Camp del Atlètic Madrid l'equip va treure un punt important.
I deixa'm que recordi que és a punt de començar a Belgrat el partit de la quarta jornada de l'Eurolliga, on juga el Barça, Estrella Roja, Barça, el conjunt blaugrana que juga a la pista del líder invicte. És l'únic equip invicte i és líder de la competició fins al moment.
Molt bé, gràcies, Albert. Que tinguis bon cap de setmana i tornem a parlar dilluns, et sembla?
Igualment per vosaltres, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Albert. I nosaltres, doncs, també marxem de cap de setmana, però la informació no para i continua ara mateix a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Fins dilluns.